Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 13 de novembre, el dia en què sabem que els Mossos han denunciat a 4 persones en un mes per simular delictes. Van denunciar haver patit robatoris per treure'n profit a través de l'assegurança. 3 d'elles van dir, de fet, que havien patit robatoris amb violència. El Codi Penal estableix multa per simular un delicte, però si a sobre se'n vol treure benefici econòmic, la cosa s'eleva a delicte d'estafa i pot comportar fins a 3 anys de presó. Parlarem d'aquest tema i d'altres al bloc informatiu que ve carregat. Avui dimarts tornaran també a l'estudi els companys de Curto López, Abogados, i a partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana amb el nostre cuiner del mes de novembre, és el Joan Urgellés, i com no, ha de venir també la Leida Martí a obrir les portes del vestidor. A partir de 2:15 torna el sibarita, l'Albert Rosa, per parlar-nos avui de la festa de l'embotada. Tot plegat en directe fins a les 2, al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'APP de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus, ja saben. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El bloc informatiu l'obrim sempre amb l'àrea de serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols en punts de litoral i prelitoral tarragoní, on no descartem que plogui, especialment a la zona del sud. A l'interior, cel més clar i les temperatures sense gaires canvis. Avui hi haurà màximes de 21 graus, tant a Tarragona com a Reus. Al Vendrell i a Tortosa hem d'arribar als 22, a Gandesa 18 graus. El vent al litoral bufa de nord-est, més intens que no a l'interior, on continuarà bastant suau i més variable. Demà dimecres tornem a tenir un cel amb intervals de núvols, però a últimes hores es carregarà força el cel i probablement plogui una mica al sud de Tarragona. Pluges que més s'aniran generalitzant, s'escamparan sobretot en punts de litoral o prelitoral, on pot haver-hi tempestes i tot. Les temperatures màximes baixaran un palet, les mínimes, en canvi, no variaran molt. Aquesta nit arribarem als 16 graus a Tarragona, a Reus en tindrem 14, a Tortosa i al Vendrell 15 i a Gandesa fins a 12. El vent al litoral bufarà de l'est i al nord-est, podria ser més intens, i a l'interior vent suau, variable, amb tendència a bufar de l'est també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres de Tarragona.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. La Generalitat ha iniciat un expedient sancionador per la participació de menors de 14 anys en un bou capllaçat que va tenir lloc durant les festes majors de Santa Bàrbara, al Montsià, el passat juliol. El procediment ha estat obert arran d'una denúncia de l'entitat de defensa dels animals Anima Naturalis, que va captar amb imatges en vídeo els fets. De fet, segons recorda l'entitat, és habitual que hi participin menors en aquests actes, sigui agafats de la mà o a coll, i dels pares que van darrere del bou. En aquest cas, però, apunten que la participació va ser extraordinàriament alta després que el programa de festes anunciés un bou capllaçat petit, amb el qual el consistori i les penyes haurien volgut promoure la participació dels més petits. Les sancions contra els organitzadors per aquests fets poden ser qualificades d'infracció greu i sancionades amb multes que van dels 600 euros fins als 60.000. També la inhabilitació per prendre part en espectacles amb bous durant 2 anys. Anima Naturalis creu que també s'hauria de sancionar els pares per posar en perill la seguretat dels seus fills. En plana de successos, la policia local d'Altafulla ha detingut un jove com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals. L'arrest es va fer diumenge a la matinada, després que 3 menors el denunciessin per tocaments durant un acte de la festa major. Aquest dilluns el noi va passar a disposició del jutge, al Vendrell, que l'ha deixat en llibertat. Segons fonts judicials, ell no reconeix els fets. Aquest dimarts està previst que declarin les denunciants i un testimoni. I els ho dèiem en començar, els Mossos de Tortosa han denunciat a 4 persones que van simular delictes a la comarca del Baix Ebre en el darrer mes. Les suposades víctimes van denunciar haver patit delictes contra la propietat, robatoris, però les investigacions han permès determinar que les denúncies eren falses i que s'havien produït per treure un benefici econòmic. 3 dels denunciats havien assegurat ser víctimes de robatoris amb violència que mai s'havien produït. També investiguen el marit d'una de les suposades víctimes perquè hauria cobrat indemnització per un telèfon que va perdre la seva dona. Han estat 10 mesos d'investigacions. Els Mossos recorden que simular un delicte està castigat penalment com un delicte contra l'administració de justícia i suposa també un malbaratament de recursos policials. Les conseqüències que estableix el Codi Penal per aquests casos són una pena de multa, però si l'objectiu és cobrar una indemnització de les asseguradores, això comporta un delicte d'estafa amb pena que va dels 6 mesos als 3 anys de presó si la quantia del frau supera els 400 euros. I encara en successos, els Mossos busquen les dues persones que diumenge van assaltar la recepció de l'Hotel Gaudí de Reus. Segons llegim al Tarragona Digital, tot plegat va passar cap a les 10 de la nit. Els dos homes van entrar a cara descoberta i van amenaçar la recepcionista. Es van endur 300 euros en efectiu que hi havia a la caixa. Van fugir a peu i en rebre l'avís, els Mossos i la Urbana de Reus els van buscar per la zona sense èxit per ara. Aquí busquen també a Tarragona és el conductor o conductora d'un vehicle que dissabte va atropellar i matar el gos d'una dona quan creuaven per un pas de zebra. Va ser a la Rambla President Macià la nit de dissabte. La dona, d'edat avançada, creuava amb el gos quan un cotxe vermell va atropellar l'animal i quasi l'envesteix a ella també. Va fugir del lloc dels fets sense atendre la dona. La Guàrdia Urbana va atendre a la víctima visiblement alterada fins que van poder contactar amb la seva cuidadora. Busquen l'autor o autora de l'atropellament. pràcticament, la compravenda de pisos ha crescut un 3,6% de mitjana al setembre a Catalunya. A Tarragona es van fer 828 operacions de compravenda. Això suposa prop d'un 5% més que al setembre d'ara fa un any. I, de fet, és la xifra més alta d'un mes de setembre des de 2007. El 81% dels pisos venuts són de segona mà. Una altra xifra aquest matí, els 90.000 passatgers que han passat per l'aeroport de Reus al mes d'octubre. És un 5,5% menys que ara fa un any. De gener a octubre, a l'aeroport del Baix Camp s'han operat 14.700 vols. I ho llegim avui al diari Més. L'Ajuntament de Tarragona vol regular l'ús de patinets elèctrics al carrer. A manca d'una llei a nivell general, els ajuntaments ho hauran de regular a través d'ordenances pròpies. A Tarragona, segons explica el diari Més, la Regidoria de Mobilitat ja està treballant en el text i el podria tenir enllestit el primer trimestre de 2019. El consistori tarragoní admet que per ara poden circular pel carril bici, però que a la llarga, i tenint en compte que van a 30 km per hora, hauran de circular per la calçada. Canviem de qüestió. El doctor en geologia i professor de la Universitat de Barcelona, Josep Giné, afirma que Escal UGS podia i tenia l'obligació de saber l'any 95, abans de començar el projecte, que el magatzem Castor no seria viable, entre d'altres motius perquè l'últim pou citat en els seus informes havia estat perforat l'any 88. Ho ha explicat en la compareixença a la Comissió d'Investigació sobre el projecte Castor al Parlament. El geòleg ha criticat que els informes sobre el projecte que s'han fet fins ara no expliquen per què es van produir els terratrèmols. L'escoltem.
El greu de tot això és que això es podia saber, tenien l'obligació de saber-ho, l'any 1995, abans de que comencés el projecte. Perquè les dades que s'utilitzen són totes el pou més modern que ells citen en els seus informes és un pou perforat l'any 1988. I la manera de treballar les dades de pressió estan disponibles per la comunitat internacional des de l'any 1993.
Alfons Pérez, membre de l'Observatori del Deute en la Globalització i cofundador del grup del Cas Castor, promotor de la querella contra el projecte, ha lliurat a aquesta comissió un document inèdit que han aconseguit en els últims dies sobre la relació contractual entre el Banc Europeu d'Inversions i Escal UGS.
Conté la informació rellevant de la relació que s'havia d'haver establert o que s'ha d'establert entre el Banc Europeu d'Inversions i Escal UGS. I Escal, en aquest document, es comprometia a complir amb tots els estàndards i les dates de planificació i construcció i el Banc Europeu d'Inversions a fer un seguiment exhaustiu del projecte perquè és una gran inversió. Recordem una altra vegada, és un banc públic europeu. Posar aquest document a disposició de la Comissió voldria dir intentar obrir tot aquest canal de fiscalització i de relació entre el que ha estat el màxim facilitador de la inversió del Castor i la concessionària. Sí?
Hi ha més coses. Els expliquem també que més d'un centenar de peixos migradors portaran etiquetes acústiques per estudiar la dinàmica d'aquestes espècies a la zona de l'Ebre. Amb tècniques de pesca elèctrica, es capturen els exemplars adults a la zona de la sud de Xerta i se'ls implanta una etiqueta acústica a la cavitat peritoneal. També una etiqueta exterior per identificar fàcilment el peix que està marcat. Els receptors d'ultrasons instal·lats al riu capten les senyals i permeten obtenir dades sobre l'eficàcia dels nous passos per a peixos a l'Ebre, la rampa de la sud d'Ascó, per exemple, i l'ascensor que s'instal·larà a Xerta. Amb aquestes dades han de determinar la viabilitat de la reintroducció de l'esturió a l'Ebre i també la funcionalitat, per exemple, de la rampa de la sud d'Ascó. Nati Frank és tècnica de l'àrea de protecció i recerca del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Bueno, depèn de molts altres factors, el tema de la prova pilot de l'esturió, però sí que serà una informació que podrà ajudar a la llarga a poder portar a terme aquesta reintroducció. Depenem molt del que tu pesques, perquè vas a buscar individus grans, que són els que migren, i has d'anar buscant només aquelles espècies. Per exemple, ara, mugilits i anguiles, perquè l'anguila, a partir de l'octubre-novembre fins al gener, és quan fa la migració i és quan se poden trobar anguiles platejades a l'Ebre. Mentrestant que la saboga la capturem a la primavera.
L'any passat es van marcar una vintena de peixos, aquesta tardor se'n marcaran 60 més, sobretot anguiles. De fet, l'anguila platejada és l'única espècie migratòria procedent del mar de Sargassos, a Mèxic, que viu al Delta, i està 8 anys fins a assolir la maduresa sexual. Llavors, torna a l'Atlàntic per aparellar-se. L'any que ve, a la primavera, serà el torn de les sabogues amb una seixantena de peixos marcats més. En 3 anys hi hauran uns 150 peixos amb marcatge, recopilant informació. Els expliquen també que més d'un miler d'alumnes de primària i secundària de 23 centres escolars de les comarques de Tarragona participen aquesta setmana en algun dels 7 tallers científics que s'han dissenyat al campus de Ses Celades de la Rovira i Virgili en el marc de la Setmana de la Ciència. Els tallers reben el finançament de l'Associació Empresarial Química de Tarragona i tracten des de la instal·lació d'un hort urbà sostenible a l'eficiència de les bombetes, la valorització dels residus o la neteja d'aigües residuals. També s'ha organitzat una activitat en què els alumnes apliquen el mètode científic en determinar la configuració interna d'una caixa negra. La Setmana de la Ciència a les comarques de Tarragona compta també amb les rutes per aproximar la figura i aportacions científiques d'Antoni Martí Franquès, que van començar dimarts i s'allargaran fins dissabte. I avui tenim ja dades definitives del Festival Memory Image. Enguany ha atret 2.300 espectadors, és un 20% més de públic que l'any passat. El director artístic del festival ha destacat la consolidació del certamen, que aquest any programava 13 films, i ha obert la porta a integrar films realitzats amb arxius digitals de manera estable en el futur, com en el cas del documental Out, creat exclusivament amb material digital extret de les xarxes socials. El Memory Image Online continuarà fins al 7 de desembre amb una selecció de pel·lícules del festival a través de la plataforma Filmin. Les 12 i 34 minuts, un petit apunt d'esports. El Nàstic ha perdut per 1-3 contra el Reial Saragossa. Segueixen a 4 punts de la permanència. I acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim El precio de los pisos llena Tarragona de barceloneses. Al Reus Digital destaquen que Reus serà ciutat catalana del bàsquet al 2019. I al Tarragona Digital, destacat aquesta hora, Mas Miquel, l'oblidat pulmó verd de Valls. Al Tarragona 21, en esports, diuen el Nàstic li posa fe, però cau davant la intensitat del Saragossa. I finalment, en portada al diari Més, l'Ajuntament de Tarragona regularà l'ús dels patinets elèctrics. Amb això hem arribat a les 12 i 35 minuts. Ens n'aturem dos per la publicitat i continuem.
Los vinos Emilio Moro son el resultado del esfuerzo y la pasión de tres generaciones de viticultores. Tradición, innovación y responsabilidad social son los pilares de una compañía que cree que son los innovadores de hoy los que crean la tradición de mañana. Descubre el próximo miércoles con Herrera en COPE, Bodegas Emilio Moro. Porque en el mundo del vino, Moro es Emilio Moro.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Para ver a los protagonistas de tu serie favorita como si estuvieran en el salón, necesitas un gran televisor, pero a un precio muy pequeño.
Hasta el día 14 en El Corte Inglés, por 949 euros, tienes un LG de 65 pulgadas con pantalla nanocele e inteligencia artificial.
Más de un 50% de descuento.
Y además con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, doncs seguim un dimarts més aquí, em tornen a acompanyar a l'estudi Curto López Abogados, el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Arturo Ortega. Què tal? Com esteu?
Muy buenos días.
Arturo, tens tos, eh? Atenció, que el metge que tenim a la sala és el que està malalt.
Això. Necessito pròpolis, m'han dit.
Jo en tinc, ara te'n dono. Jo ja arribo a un punt al mes d'octubre que ja la pròpolis i jo ens acompanyem tot l'hivern. Com esteu? Heu passat bona setmana?
Sí.
Sí? Bien, moltes consultes aquesta setmana?
Molt enfeinats. Sí.
Muchas. Sí. Sobretot, seguimos con el tema. Hace tiempo que no hablamos, pero seguimos con el tema de las incapacidades. Mucha gente, oye, tengo una enfermedad, es incapacitante, o sigo de baja un montón de tiempo, ¿qué hago, qué no hago? O sea, siguen las dudas, no puedo trabajar, es que sufro mil penúries per ir a treballar, què hago, què no hago.
Sí, porto temps que vaig encatenant baixes, me donen l'alta i al cap de 2 o 3 mesos torno a recaure del mal d'esquena i no hi ha manera i l'empresa ja m'estan fent males cares, què faig, no? Mm-hmm. I jo no em veig que cada vegada els metges em diuen que la cosa pinta malament, que si m'han d'intervindre i no, o per exemple gent que ja no per un tema d'incapacitat, no? Sinó gent que té lesions i pregunta si pot tindre dret a algun tipus de reconeixement d'algun grau de discapacitat, perquè això pot donar, té una sèrie de catàleg de beneficis, com a descomptes fiscals, descomptes a les cotitzacions, etcètera, etcètera. No? Moltes qüestions molt interessants.
És que és un tema que, sí, suposo que bé, vosaltres us hi trobeu cada dia, no? Genera molts dubtes perquè a sobre, quan és un tema que no et trobes bé, que clar, això és el principal, a sobre estàs preocupat perquè és això que dius, ostres, que porto molt temps de baixa, a la feina quin clar paper estic donant, no? I quin és el futur, una mica, clar. Clar.
Però Mònica, un poquito off the record. Le explicamos,
queda grabado, ¿eh?
le explicamos al oyente que puede venir a visitarnos, la consulta es gratuita, el estudio, que nos consulte todas las dudas que necesite saber, porque muchas veces solo con 3 o 4 dudas que tenga, oye, le solventas, le abres los ojos muchísimas veces, que vengan, que inviertan un poquito su tiempo en su calidad de vida, que seguro que salen beneficiados.
Clar, és que avui en dia, tal com estan les relacions laborals, la relació, el mercat laboral, és un mercat laboral complicat, no? És a dir, una feina és com un tresor, no?
I tant.
Clar, si, quan una persona veu que aquesta feina no la pot començar a fer o que té dificultats, a l'empresari no li agrada que un treballador no rendeixi o que un treballador agafi moltes baixes, no? I es poden arribar a situacions que, desgraciadament, una persona perdi la feina i que a poc se vagi apartant del món laboral i que perdi dret, ja no solament que no treballi, sinó que perdi dret a les prestacions futures, no? L'altre dia em va vindre una senyora d'uns 60 anys a la consulta que tenia 20 anys cotitzats, però feia 10 anys
que no treballava
perquè ja no podia i no havia demanat, no s'havia assessorat, no havia demanat cap prestació, no havia demanat res, porta 10 anys apartada del mercat laboral i em preguntava si n'hi havia alguna cosa, no? I desgraciament li tenia que dir que com no cotitza res els últims 10 anys, no pot tindre cap tipus Ostres. De prestació. Una persona que ha cotitzat 20 anys.
Bueno, hay que puntualizar que Miquel...
Perdó, una persona que ha cotitzat 20 anys, eh? Sí, però clar, sí. Per tant, jo sempre dic, quan aquests problemes comencen a debutar, és quan s'ha de començar a saber realment quins drets tens, què pots fer, què no pots fer, on pots anar a parar al futur. No? Jo no dic que sigui el moment, no, vull demanar una incapacitat, no, però per a preparar-te. No?
No, no, és veritat.
Clar, és que si no...
Hem vist moltes vegades de gent que diu, mira, jo estava de baixa, me van donar l'alta i com no podia treballar, no m'hi vaig incorporar. Mm. I m'han despatxat, o he demanat un permís, o he demanat una excedència, o no he tornat a incorporar-me a la feina. I dius, bueno, pues van passant el temps i allí estan els pobres que no...
Mm-hmm. Bueno, hay que puntualizar que ese caso, precisamente... El buen saber de Miquel, ¿qué le había pasado, Miquel? ¿Recuerdas que se le habían denegado hace un año? Entonces tú dijiste, uy, ¿puedo recurrirla?
Bueno, sí, es un tema legal, que algo podrem fer i podrem demanar una incapacitat, no? Però, per exemple, aquesta senyora va vindre per preguntar-me, perquè com ja estava a punt d'arribar a l'edat de jubilació, com ella pensava, no... per a jubilar-se, per l'edat que tenia, ja amb 15 anys se podria jubilar, ara ja en són una miqueta més, però per l'edat que tenia ella, i ja volia començar a preparar els papers de jubilació, no? Li vaig dir, escolti, que vostè no té cotitzat res els últims 10 anys, i un altre requisit és que tingui, dins dels últims anys, tingui una certa cotització, no? Per tant, clar, aquesta senyora se va quedar, podrem intentar solucionar alguna cosa, però es va quedar de pedra al dir-li que els 20 anys de cotització no es podria jubilar.
Clar, clar, és que totes aquestes coses, el comú dels mortals, entre clar. Els que m'incloc, no estem
no
al
coneix.
Cas. Clar, evidentment, diu,
mire,
de la burocràcia.
Un diu, mire, pues mira, ara he parat de treballar, pues bueno, quan arribi els 65 pues ja em jubilaré perquè ja tinc 20 anys cotitzats, arribi els 65 i diuen, no, escolti, que no, vostè no té cap cotització els últims anys, no té la carència específica que es reclama. I et quedes amb una cara i dir... I què passa amb els 20 anys de cotització? Els he tirat,
sí, 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 sí.
Els he tirat a la brossa.
Jo confiava en jubilar-me i m'he quedat a la calle.
Els ha tirat a la brossa.
Mm-hmm. Clar, clar, clar.
Per tant, és molt important quan una persona li comença a faltar la salut, una persona que comença a tindre baixes freqüents és que a l'any pugui tindre 2-3 baixes de 2-3 mesos de duració.
O baixes de 12 mesos.
O de 12 mesos, baixes llargues, que els metges comencen a dir, cuidado, perquè el tipus de feina que tens està contraindicat i les lesions s'anirien agreujant. És quan realment s'ha de començar, és quan comencem per a quan arribi el moment, està preparat, tindre una bona documentació mèdica.
Clar, és que, mira, això t'ho volia preguntar ara mentre parlaves, ho anava pensant, perquè pot ser algú que ens estigui escoltant ara, que es troba en aquesta situació, porti o una baixa molt llarga, o que n'hagi encadenat unes quantes, no? I vegi que no s'acaba de trobar bé encara, no? És a dir, no és que hagi de fer la consulta per dir, començar ara cap procés concret per sol·licitar, sinó saber a què atenir-te, no?
Clar,
està preparat.
A saber quins drets tens, quines prestacions tens, quant temps, perquè la gent moltes vegades està de baixa i no sap quant temps pot estar de baixa. No sap què passarà quan li donin l'alta. No sap què passa que si no li donen la incapacitat l'empresa... per exemple, la llei el que diu de prevenció de riscos laborals és que quan tu tornes d'una baixa de llarga duració tens el dret de demanar a l'empresa que et faci un reconeixement mèdic perquè et diguin realment tu que pot, per a demanar una requalificació al posto de treball.
Ah.
Perquè te poden
una
dir...
Una reubicació, sí, sí.
Sí que ets apte, però apte amb limitacions. No? Molta gent això no ho fa i no ho demana.
Però perquè no ho saps.
Clar, per exemple, tu tens una feina d'unes determinades exigències físiques, estàs de baixa durant un any, te donen l'alta perquè més o menys t'has recuperat, no estàs per una incapacitat permanent, però n'hi ha una part del teu professorama que no pots realitzar.
Sí, sí.
Tu tens el dret com a treballador de demanar a l'empresa, i això nosaltres portem molts expedients d'aquests, de demanar la requalificació del lloc de treball, per dir-te, d'acord, que el servei de prevenció et digui, escolti, vostè és apte per treballar però amb limitacions. Per exemple, no pot fer treballs amb altures, perquè té vèrtics amb altures.
Uh-huh.
O, per exemple, no pot fer moviments repetitius per damunt de les espatlles. No? I clar, si això ho demanes i t'ho accepten, i si no accepten, pots demandar també a l'empresa o presentar una denúncia d'inspecció de treball, realment podrà ser un treballador que podrà tornar al seu lloc de treball i continuar treballant, però sabent exactament el que pot, el que ha de fer i el que no ha de fer. Perquè, si no, desgraciadament, què passa? Aquest treballador torna al lloc de treball. Torna a fer aquelles feines que realment li empitjoren la seva salut. I al cap de tres mesos, el terreny de baixa, llavors sí que hem d'anar a una incapacitat.
Clar. Mira, m'han sorgit dos preguntes amb això que explicaves. Aquí parlo des de l'absolut desconeixement. El pueblo pregunta. En aquest cas, si tenen preguntes, per cert, a través de Twitter, @copetarragona, ens es poden fer arribar, o del WhatsApp 672 65 35 34. Dos temes. El primer, baixes llargues. Parlem d'una baixa, un problema físic i tal. Això, al final, quan és molt llarga també, pot arribar, pot derivar en problemes també psicològics, no? Per un mateix. És a dir, quan és una baixa molt llarga, suposo, Arturo, que amb això t'hi has trobat. Ostres, perquè tu el que vols és tornar a la teva vida normal, però no pots, no?
Efectivament. I no és només que treballis o no treballis, que ja és molt important, sinó trobar-te malament durant mesos i que allò no millori o que m'espero per fer-me una prova, encara no m'han cridat, etcètera, etcètera. Passen les setmanes i continues amb el mateix problema.
I sobretot el neguit de la incertesa, no? Què passarà, no? És que això és importantíssim. Òbviament, veus que s'apropa l'any de... L'any,
i ja t'avisen, te donarem l'alta, que s'apropa l'any.
Sí, ja el metge avaluador a l'última revisió t'ha dit que la pròxima vegada que vingues, el més segur que et donem l'alta, perquè ja no pots estar molt de temps, perquè moltes vegades ja no s'atén tant a realment si estàs bé o no, sinó que hi ha uns estàndards, no? És a dir, tal lesió 6 mesos, tal lesió 8 mesos, que això no hauria de ser així, però és així. I clar, un neguit de dir, ara he de tornar a treballar, no podré complir la meva feina, ja tinc l'empresari, el tinc emprenyat perquè porto 6 mesos de baixa i he tingut de contractar una altra persona i pagar-te també la teva cotització, molts de problemes. Clar, o si realment fer una anàlisi de que si este senyor pot tot, o senyora pot tornar o no a treballar, o si ja s'ha de tramitar una incapacitat permanent, o si me la deneguen, què passa, no?
Ni que només sigui per dir, bueno, què em pot passar? I llavors se li explica les diferents posicions, diferents possibilitats.
És el que direm l'assessorament preventiu, que és molt important, per evitar que te trobis el dia que t'han donat a l'alta, que vas a la feina, que et quedes enganxat als dos minuts i què faig.
I lo mismo si has sufrido un accidente y te quedan unas secuelas que para el evaluador médico estás para trabajar, pero tú ves que no puedes, que no puedo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Por eso es lo mejor asesorarse antes.
I un altre meló que jo volia obrir, si em deixeu, que no sé si tindrem temps. I si ets autònom? En aquests casos, en un cas
així? En principi, clar, ja ser autònom i estar de baixa ja és complicat, perquè, per exemple, un petit autònom que inclús no té treballadors, si deixa de treballar, si demana la baixa, deixa d'ingressar. I normalment no hi ha per a gaire i cotises el mínim i passes a cobrar, doncs, a lo millor 3 o 4 vegades menys dels ingressos que tu fas normalment, no? I, per tant, és el que diem, no? Els autònoms moltes vegades no poden demanar baixes perquè econòmicament no s'ho poden permetre. Clar. Llavors passa el que passa, que continuen treballant, continuen agreujant-se les seves lesions. Clar, és que és un món totalment diferent. Si tu treballes a una empresa, doncs demanes una baixa i no passa res, no? Tu continues amb el teu sou, tu que estàs cobrant, i aquella baixa, doncs, l'empresa la suplix, no? Però si ets autònom, què passa?
Clar, és una situació de desavantatge.
Tràgica.
Sí, mira, és una molt bona paraula, correcte.
Tràgica.
Sí, sí.
I clar, i el problema és que la majoria de l'autònom d'aquest país és autònom que treballa ell sol o que té un treballador com a molt.
Llavors, en el cas, pues, aquesta situació de la que parlàvem, una baixa molt llarga, on que n'encadenes una, perquè físicament doncs no pots, estàs en la mateixa situació que un treballador per compte d'altre
no,
a l'hora de
pitjor.
Reclamar una incapacitat o un...
No, sí, també és pitjor, perquè llavors la Seguretat Social té el criteri de dir, no, com vostè és autònom, vostè es pot organitzar la feina o vostè té treballadors. I tracten igual a l'autònom gran empresari que té una empresa, una SL, que té 100 treballadors, que a un petit autònom, per exemple, un electricista, que està ell tot sol, no? O que té una botigueta petita i que està tot...
Quan puguis treballar, treballes, i quan no te'n torres a casa.
I la Seguretat Social diu, no, clar, és que, per exemple, valoren totalment diferent la incapacitat permanent d'un autònom electricista que un electricista que treballa que treballa de compte aliena, no? Perquè diuen, no, és que hi ha una part de la feina hi ha una part, se la pot organitzar, es pot organitzar horaris quan sabem realment de que el pitjor ser autònom, perquè treballes molt més del que fas quan ets contraliene, i ho fas tot, fas més hores, fas tot. Per tant, la situació de l'autònom, per desgràcia, és molt precària. Recordo, i també en aquests assumptes.
Recordo una senyora que treballava d'agent de la propietat immobiliària, de venedora, i tenia una fatiga crònica, i llavors deia, jo és que he de pujar dos pisos per ensenyar un pis de no sé què, i no puc fer-ho. I m'explicava que el metge d'Avaló d'Oliva diu, bueno, doncs vostè n'ensenyi només els pisos baixos.
Què em dius?
Sí, 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 sí. I dius, a veure, tu creus que jo puc fer la feina? Diu, aquest te l'ensenyo, aquest no te l'ensenyo, aquí vaig, aquí no vaig, al matí treballo un rato i després no. Això, no
o li diuen, no, contracti gent, no?
Clar, o sigui, no hi ha empresa que
aquest aguanti. Aquest senyor que viu dels 3 o 4, l'electricista, que viu de les 4, 3 o 4 feinetes que pot fer el mes, que li diuen, no, doncs contracta una persona, si no tindrà per a pagar el sou.
Sí, sí,
si no, molts autònoms, és un auto, és una autonòmina.
Sí, un autoempleado.
És un autoempleado, és a dir, s'ha fet autònom per tindre ell una nòmina, no? Perquè no té feina, no troba feina i ell mateix al final no dona per res.
No dona per dos salaris, és evident.
I desgraciadament la majoria dels assumptes que veien és este tipus d'autònom, no és la tipologia de l'autònom...
Una gran empresa.
De l'administrador d'una gran empresa que també és autònom, no? Desgraciadament. La majoria, per no dir el 80% dels autònoms, són d'aquesta tipologia. I la llei no preveu una normativa que protegeixi més els autònoms.
Doncs, escolta, cada cas, evidentment, és un món. Assessorament, assessorar-se sempre, vull dir, no, ja no estem parlant, ho dèiem, jo crec que és important remarcar avui això. Preventivament, com ho has dit abans, no? Assessorament preventiu.
Assessorament jurídic i mèdic preventiu.
Preventiu, eh? Vull dir, abans...
De la medicina preventiva ja
se n'encarrega l'Artur.
No? Sí. Però l'assessorament jurídic preventiu és molt important, també.
Per tant, si estan en una situació com les que hem descrit avui, no? O bé, tenen algun tipus de preocupació, Curto López Abogados els assessoraran. Primera consulta gratuïta, el recordo del telèfon, 977-22-35-22, l'adreça carrer Ritori Faus, me l'he d'escriure, encara no me l'he presa, carrer Ritori Faus 27, cantonada Marquès de Montoliu de Tarragona. Miquel, Lluís, Arturo, no tinc temps per més avui, gràcies. Torneu la setmana vinent, no?
Tornem a la porta de Zambrea.
Curto López, Abogados, t'ofereix aquest espai.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Sabies que la natura té un valor social? Tenim dret a gaudir de la natura, a passejar respirant aire pur, a fer esport en indrets bonics, a gaudir del silenci. Per nosaltres són drets essencials, però també ho són per les generacions futures i per això cal que ens impliquem en conservar l'entorn natural. A Catalunya hi ha moltes associacions relacionades amb la conservació del medi ambient. Un dels seus objectius principals és la protecció i conservació de la diversitat amb projectes que necessiten de la col·laboració de la gent. Col·labora és un consell de la Generalitat de Catalunya.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Els diumenges a la tarda del 21 d'octubre al 2 de desembre, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí, Diputació.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977-60-55-38.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrada, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, Centre Comercial Les Gavarres, Tarragona.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Comencem la repassada de l'agenda avui a Tarragona. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública, els protagonistes seran els escriptors i escriptores del Camp de Tarragona, una mirada a l'obra dels autors i autores locals des del passat Sant Jordi fins avui. També a Tarragona, a les 8 del vespre, a l'antiga audiència, una cita molt interessant, la medicina a Tàrraco. La coneixeran a través d'una conferència teatralitzada. Entrada lliure a l'antiga audiència, a Tarragona, a les 8 del vespre. I a 6:45 de la tarda, al Centre Polivalent de Miami Platja de Mont-roig del Camp, taller de risoteràpia. Mirada posada ja en demà, a Reus a la tarda, a 6:45, tenen l'oportunitat de fer una visita guiada al refugi de la Patacada. Cal inscripció prèvia. Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica, què tal?
Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Odena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo.
Quina manera d'arribar a la una, eh? No es queixaran. És la nostra cançó del dia, és Il Mondo, la veu de Jimmy Fontana, que tal dia com avui, de 1934, neixia a Macerata, a Itàlia. La veu de Jimmy Fontana, arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però no marxin gaire lluny, perquè a partir de la 1:05 tenim encara moltíssimes històries i moltes veus per escoltar aquí al migdia COPE. D'entrada, recepta de la setmana, vindrà el Joan Urgellès des de la cuina directament per fer-nos la recepta. Vindrà també la Leida Martí, després l'Albert Rosa, el nostre Sibarita. Bé, un munt de coses, no marxin. Fins ara.
FM. COPE Tarragona.
És la 1:00 PM en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Visita histórica del Papa Francisco a Marruecos, como te estamos contando, lo va a hacer el próximo mes de marzo. Va a ser el segundo Papa en visitar el país halagüita. Hace 33 años que lo hacía San Juan Pablo II, corresponsal Eva Fernández.
La Santa Sede ha confirmado que el viaje responde a la invitación del rey Mohamed VI de Marruecos y de los obispos del país. Aunque el programa no está aún confirmado, el Papa visitará las ciudades de Rabat y Casablanca los próximos 30 y 31 de marzo de 2019. El escueto comunicado de la Santa Sede no entra en las motivaciones del pontífice para desplazarse hasta Marruecos, pero sin duda la inmigración será uno de los temas del viaje. Precisamente en diciembre está previsto que se firme en Marrakech el Pacto Mundial para la Migración, un importante documento al que Francisco se ha referido en distintas ocasiones.
La mitad de las trabajadoras del hogar no tienen ni contrato por escrito ni seguridad social. Así lo recoge el servicio jesuita a migrantes, que no solo pide cambios en la ley, sino que se debe visibilidad a un trabajo importante que contribuye a sostener la sociedad. Carmen Lavallén.
Más de 600.000 personas, en su mayoría mujeres, son trabajadoras del hogar en España y casi la mitad forman parte de la economía sumergida. En 7 de cada 10 casos tienen menos de 10 horas de descanso entre una jornada o la siguiente y no siempre reciben el trato que merecen ni en lo personal ni en lo profesional, según recoge el informe Visibilizar lo Invisible, que hoy ha hecho público el servicio jesuita a migrantes. En él se denuncia la grave vulneración de derechos para muchas de estas mujeres y en general la escasa valoración social para este colectivo dedicado a los cuidados. Quieren depender del régimen general de los trabajadores, que España ratifique el convenio de trabajo decente para trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo y una modificación de la ley de extranjería para evitar durante 3 años el riesgo de explotación laboral.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Herray?
Lo adelantó la ministra de Transición Ecológica nada más tomar posesión en el gobierno.
El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero
y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha puesto fecha. Quiere prohibir por ley la matriculación y venta de vehículos diésel y también los gasolina a partir del año 2040. Lo recoge un borrador que prepara el gobierno que fija una prohibición más. Los turismos que emiten de forma directa dióxido de carbono, es decir, los diésel y también los gasolina, no podrán circular a partir del año 2050. En Madrid, la Policía Nacional está desarrollando una importante operación contra la prostitución. El objetivo es liberar a entre 30 y 40 mujeres obligadas a prostituirse. Hay ya 5 detenidos y se han registrado una 20 de pisos en el Paseo de las Delicias, cerca de la Plaza de Legazpi. Y el fenómeno de la cantante Rosalía no tiene límites. Durante las primeras 24 horas de lanzamiento de su disco, El Mal Querer, ya batió 2 récords de descarga en la plataforma Spotify. Ahora, en una semana, las escuchas de Rosalía, atentos al dato, han aumentado un 3.365%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Rubiales, Corrochano, pasa revista a la actualidad en el partidazo.
El presidente de la Federación Española de Fútbol estuvo anoche en el partidazo y confirmó que ha rechazado una oferta millonaria para jugar la Supercopa de España en Estados Unidos, pero no descarta que se juegue fuera de España. No se alegra de la destitución de Julen Lopetegui, el entrenador hasta hace muy poco del Real Madrid, y le manda este mensaje al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Yo le he tendido la mano, he estado en la Liga. Nada más llegar le ofrecí una reunión, le ofrecí salir junto a los medios, me dejó allí, se marchó por el garaje. Es decir, yo sinceramente no tengo ese sentimiento de tener que pedirle perdón, porque sí que tengo la sensación de haber hecho mucho porque esto avance, mucho más que él, sin duda, desde luego. No ponerlo a parir a los 5 minutos de salir por la puerta, porque mirando a los ojos yo creo que no se atrevería a decirme nada.
2 cosas más de fútbol. Estamos pendientes de la comparecencia de Jordi Alba en su regreso a la selección. Y es noticia de hace unos minutos, el Atlético de Madrid informa que Diego Costa sufre un traumatismo en el pie.
José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en el espejo nos vais a llevar a la India y en concreto a una diócesis en la que la presencia cristiana ha crecido de un modo impresionante.
Pues mira, en 1979 tenía apenas 900 católicos y hoy cuenta con 90.000, uno de cada 5 habitantes de la región. ¿Cómo ha sido posible? Bueno, eso es lo que vamos a intentar contar. Estamos en el noreste de la India, en la frontera con China. Es la diócesis de Miao. Cuando llegó hace 40 años el que ahora es su obispo, la policía le detuvo porque la evangelización estaba prohibida. Durante años estuvo también prohibida la llegada de misioneros, así que hubo una primera generación de laicos que predicaban, bautizaban y, como la misa era imposible, reunían a la gente en los pueblos una vez a la semana para rezar juntos. Miao cuenta hoy con 28 sacerdotes diocesanos y 68 religiosos. Se han levantado 40 escuelas católicas y las mujeres, antes postergadas, son ahora líderes en sus pueblos. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs passada ja la una, passat el butlletí informatiu, el que hem de fer és agafar ganivet i forquilla per saludar al Ricard Álvarez des de Cope Lleida. Què tal, Ricard? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
És que jo dic això perquè ens hem de situar. La gent ja sap que els dimarts a la una toca cuina, toca gastronomia, no?
Però que m'estàs veient per algun lloc?
No, la veritat és que no. Ja t'ho he dit diverses vegades que hauríem de posar una càmera, però no acaba de quallar.
O sigui, aquí a taula de so, auriculars, micròfon, ganivet i forquilla.
Això, el mantelet de quadres, no?
Clar que per fer-ho el més tòpic possible.
Exactament. Escolta, és l'hora. Nosaltres no tenim aquí cuina a l'estudi, però jo faig venir la cuina cap aquí. Avui ha vingut directament des del restaurant el Joan Urgellès. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com bon estàs? Dia, Joan.
Molt bé.
Com ho portes? Això, molta feina?
Sí, la veritat és que sí, no ens podem queixar.
La veritat és que si ara m'ho deia el Joan, deia, és que no, sempre, no? Per sort, no tenim lloc, se'ns està quedant petit el local, no?
Sí, la veritat és que és per sort, és un mal de cap, però realment bueno, realment durant aquests anys s'han fet bé les coses.
Exacte. El restaurant Joan Urgellès de Reus, Ricard, ja el coneixes, ja havia estat per aquí la temporada passada i aquesta temporada tornem a trucar, Joan, i t'hem posat una mica repte.
Sí.
Aquest mes de novembre, no?
A més, ja saps que ara ets el cuiner de capçalera del novembre.
Ets el cuiner resident.
Exacte. Sí,
això, el resident, és veritat.
Per tant, avui volíem començar. Nosaltres, Joan, ja ho saps, el Ricard i jo som de la Lliga del Tàper. Ens toca dinar de tàper per qüestions d'horari i laborals. Tu crec que no tens aquest problema, no?
No, la veritat és que no. Nosaltres al restaurant ho tenim tot a mà i realment quan ens posem a la taula i posem mantel, coberts i dinem aviat, amb una hora molt, molt rara, que dinem a les 12.
És veritat.
Però realment desconnectem i dinem quasi com els clients.
Això està bé, eh? I dineu amb família, en comunitat.
Sí, sempre.
Això és important.
Sí.
Doncs nosaltres, com que som una mica egoistes, doncs la primera que et demanem és una recepta ràpida, apta per tàper. Joan, no sé com portes alguna cosa
I
ja
tant.
Preparada, no?
Sí,
doncs
sí,
vinga,
sí.
Apunteu els ingredients.
Vinga.
Bueno, farem un arròs de muntanya, però en aquest cas el farem fred. El farem fred, però òbviament quan tu estàs a la feina i si tens un microones i això, doncs sempre se li pot donar un puntet de calor, però nosaltres en aquest moment doncs l'hem preparat com un arròs fred.
Molt bé, perfecte.
Bueno, per aquest arròs necessitarem uns... Clar, tot depèn de per quanta gent ho fem, no? Vale, nosaltres la recepta la fem així una miqueta genèrica.
Sí, sí, però bé, contem que així ja en tens pels tàpers dels dos de casa, no? I si en sobre, doncs per l'endemà.
Que ja és el que fem, això, eh?
Ah, també val la pena cuinar per uns dies, que si no cada dia posar-te a la cuina també fa por.
Jo això sóc partidària,
Bueno, doncs necessitarem 200 grams d'arròs. En aquest cas hem posat basmati. És un arròs que, doncs, bueno, trobem diferent, és divertit i ens agrada molt la textura en boca. També comprarem uns 8 o 10 xampinyons.
Bé.
200 grams de llonganissa amb pebre, uns 100 grams de bacon ja laminat, que això ens ho fan a la xarcuteria, i 100 grams de shiitake.
Molt bé.
Vale, llavors, és molt senzill. El que hem de fer és, òbviament, bullir l'arròs, vale, que el bullirem quan comença a bullir, tirem l'arròs, i són... No ens agrada l'arròs molt passat a casa, o sigui que llavors nosaltres el bullim uns 8-10 minutets, màxim.
Això és important, el punt de l'arròs és complicat, eh?
Exacte.
Si no tens...
A casa ens agrada allò que en diuen, doncs, el dente.
Sí, tirant una mica més a dur, eh? En aquest cas, el basmati potser ens aguanta una mica millor?
Sí, però no et pots passar de cocció, perquè si no llavors sí que realment es desfà.
Vale.
L'arròs és aquell menjar també que li has d'agafar. Quan li agafes el truquet suposo que ja està, però fins que no és curiós o se't passa o li falta...
Sí,
i...
també és important l'arròs quan ja està fet, òbviament ràpidament treure-li, refredar-lo perquè no segueixi la cocció. Clar, òbviament, si hi ha temperatura seguiria la cocció. Però sí que és veritat que li has de trobar el punt, no és fàcil.
No és fàcil, però s'ha de practicar, Ricard.
Sí, exacte.
Molt bé, tenim ja els ingredients i estem coient l'arròs.
Ah, exacte. Llavors, mentre es va cuint l'arròs, el que fem és tots aquests altres productes que tenim, que són els xampinyons, la llonganissa, que la tallarem a dauets, el bacon, que també el farem a dauets, no molt petits, perquè volem trobar-los a l'hora de mastegar, i el shiitake, que el laminarem, els hem de saltejar. Vale? Amb una paelleta, amb una miqueta d'oli, sense passar-nos, ho saltegem bé i que quedi tot ben cuit. Òbviament ho hem de rectificar una miqueta de sal amb una miqueta de pebre perquè tot tingui el seu gust òptim i ho deixem i ho parem.
Sí.
Quan hi ha l'arròs bullit fem això que diem, l'escorrim i el deixem refredar, li posem una miqueta d'aigua freda perquè així també salarem que se refredi, i quan tenim els dos, diguéssim, les dues vessants ja preparades, el que hem de fer és una altra vegada en aquesta paella posar-hi una miqueta més d'oli, saltejar primer l'arròs, perquè agafi una miqueta més de gust i s'enganxi una miqueta a la paella, que és molt agradable, i llavors hi anem incorporant tots els altres productes ja saltejats. Llavors tot això doncs, ho anem saltejant bé, que s'incorpori l'arròs amb la carn i amb els bolets, i quan ja està tot ben incorporat li posem unes gotetes de soja, molt poquetes, res, perquè li dona aquest gustet una miqueta tall que a nosaltres a casa ens agrada, i aquest coloret també una miqueta més marronós, que és molt agradable. Llavors, l'únic que ens quedaria és, per donar-li un puntet així més divertit i més bo, en fred, fer una cremeta de sèsam, d'oli de sèsam, que simplement seria amb un recipient i amb un túrmix posar una miqueta de nata, una miqueta de sal, molt poqueta, perquè l'oli de sèsam ja és potent, i una miqueta de pebre. I això ho emulsionem una miqueta, i quan ja està emulsionat, amb l'arròs que ja hem preparat, quan ja està fred, ho posem per damunt i ho movem una miqueta.
Ostres.
Llavors tenim una arrosseta així de muntanya, molt ràpid i molt divertit, però que vulguis que no, quan mengem ens agrada que el que ens mengem estigui molt bo.
Doncs tens raó, noi, perquè a vegades el tàper, quan no te'l treballes i obres i veus aquella tristor...
T'agafa una depressió que prefereixes no dinar.
Exactament. A mi em passa això de vegades, i penso, mira, tu podies haver treballat una miqueta més,
Mònica. Exacte, més val estar 10 minutets més a la cuina i l'endemà aquests 10 minutets que tens de dinar els disfrutes.
És més felicitat.
Sí,
doncs mira, t'he de dir una cosa, m'he venido arriba, que es diu, perquè ho estaves dient i pensava, jo això ho faré a casa.
No, jo també.
Sí,
però això és platònic, això et fas un bon tàper i ja estàs.
Sí, això és platònic. També si ho fem amb fred, també aquelles coses que podem anar incorporant, li podem posar unes fulletes de rúcula i ja tenim com un arròs amanida, que també és molt divertit, si ens agrada el verd.
Uh-huh.
Llavors, és que a mi sempre m'agrada alguna cosa de verd. Unes fulletes de ruca queda molt bé.
Oh, mira, doncs escolta, molt bona idea la que
bona
ens ha donat avui
ja.
El Joan Urgellès. Sí, m'ha agradat molt, jo aquesta la faré a casa, ja t'ho diré, Joan, com ha quedat.
Segur que molt bé.
A veure, bueno, si em quede bé ja t'ho explico, si no... Molt bé, doncs escolta, aquest arròs crec que a la carta del restaurant no hi és, o potser alguna versió més elaborada.
Bueno, nosaltres sempre tenim el nostre menú de mercat, que és el menú de dia, tenim l'arròs de muntanya de segon, però ja és un arròs amb cassola, diguéssim.
Ah,
ja
una cosa, això,
Sí, però bueno, els productes, fora de que hi posem costella i a vegades doncs, incorporem una miqueta de botifarró d'arròs negre, és molt similar, vull dir, que li hem fet una versió realment del nostre arròs del menú en fred perquè la gent el pugui, doncs això, posar dins de la carmanyola.
És una versió ràpida, és un fast arròs,
en aquest cas.
Molt bé. Doncs si volen provar l'original, diguéssim, andant al restaurant del Joan, al carrer de Leus, número 7 de Reus, però mentre, escolta, jo crec que avui ens has donat molt bona idea.
És bona aquesta, sí.
Vull que l'audiència, si s'anima, ens enviï fotos, Ricard.
Sí.
A Twitter, @copelleida, @copetarragona, no? Això ho volem veure,
i
si
tant,
a fer aquest arròs. Joan, un plaer veure't i tornaràs la setmana vinent, aquí a la mateixa hora.
Mm-hmm. Molt bé, exacte, moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
Ricard, tu i jo anem cap a la publicitat i prepara't.
Jo m'ha passat com tu, M'estava...
T'has animat,
sí,
no?
Sí, m'estava animant. Dic,
és que
jo
ho he explicat...
Demà... Vull obrir el tàper i veure això.
Sí, ho he explicat, que donava ganes de posar-se a la cuina. Mira,
sí.
Això avui ho hem de provar. Ricard, agafa aire, que ve la Leida. Prepara't.
Vinga, va.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Sí?
Hola, papá, ¿cómo estás? He leído que en España hubo más de 100.000 hospitalizaciones por neumonía.
¿Por qué me cuentas eso, hija?
Porque afecta principalmente a los mayores de 65 años y tú acabas de cumplirlos.
¿Y qué puedo hacer?
¿Qué tal si pides cita con tu profesional sanitario y te informas?
En tu mano está que la neumonía no pase a mayores. Información de Pfizer.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Y ya estoy en casa.
Justo a tiempo. Sin cortes.
¿Y apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine sin cortes, en 13.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalitas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900 100 662.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Hyundai.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de reciclar.
Tú para Dani vas a ser un maquinón. ¿A que sí, Dani?
Hablan de compartir.
Míralo, con que vas a tener más amiguitas con quien jugar.
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Nuestras deportistas son pura energía y ante cualquier desafío avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola, les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia. Y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Doncs seguim, ja saben, no? Jo crec que els oients ja saben, Ricard, què vol dir aquesta sintonia.
Sí, home, sí. Jo també.
Tu també, que tu, Rai, tu si no ho sabes. Però quan posem aquesta música, que és el següent, que es diu Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com estàs?
Pues mira, bé, molt bé.
Encantada la vida, una energia, noia, de veritat. Jo vull venir a esmorzar a casa teva perquè doneu uns esmorzars que...
Bueno, no creguis, eh?
No?
Som molt de goteta al llet amb un raig bon gran de cafè.
Però el cafè és cafeïnat, no?
Sí, super, super cafeïnat. Super.
Super cafeïnat. Ja, o sigui, el descafeïnat, el cafeïnat i el super cafeïnat de la vida.
Allò, no. Intensitat 10, saps? Aquests són.
Però bé, una cosa, la setmana passada no us vaig dir dada de la moda i ens ho han fet notar alguns oients.
Sí.
Culpa meva, perdoneu.
No, culpa meva, se me'n va anar. Vam estar, anàvem, no?, allò, una mica agafats de temps. I,
sí.
No, però bé, avui la tinc preparada, no patiu, eh? Al final anirà la dada.
Uh-huh.
Avui no tenim catifa vermella, suposo,
no,
a Lleida.
No, avui tenint en compte... Ui, perdoneu.
Està tocada la Leida,
estic una miqueta
estem tots
així.
Una mica malament.
Perdoneu. Doncs, tenint en compte que, bueno, ja la setmana passada ja ens va vindre, el cap de setmana passat ja va començar bastant el fred, o sigui, fa dos caps de setmana, la setmana passada hi ha pluges, aquesta setmana continuem amb frescurri, doncs, què és el que toca? Abrics.
Ai, molt bé.
Abrics.
Molt bé.
Bueno, tenim la sort de que, com que ara en aquestes èpoques, generalment entre la segona i la tercera quinzena de novembre, comencem el que són els descomptes de meitat de temporada,
sí.
Abans de que vingui el Black Friday, que és la setmana que ve, diria, que és l'últim sí, no? La setmana que ve ja acabem més, no?
Sí,
pot ser.
Sí, la setmana vinent, no, l'altra.
No,
d'aquí 15 dies, clar, estem...
És l'últim divendres.
No sé
mai quan és el Black Friday.
O sigui, avui, a Lleida, avui, sí? És dimarts i 13.
Sí. És veritat.
Sí, que estem a meitat de quinzena.
Sí, sí, no, t'ho dic pel dimarts i 13.
Sí,
no sé...
ja he passat, has vist que he passat el cultupido velo del martes 13?
Bueno, però ja saps que el martes i 13 diu ni te cases ni t'embarques. Tu
martes,
ja estàs.
En martes general.
Embarcar-te tampoc t'has d'embarcar, doncs
avui
ja
no,
està.
No,
no, avui no anem de compres.
Avui no anem de compres. Però el Black Friday és l'últim divendres de
sí, sí,
mes?
Sí.
L'últim divendres de mes, sí. Que després també aquí hi ha descomptes i després ja comencem el que és la temporada de Nadal. Per tant, ara aquesta quinzena d'aquí, de la que estem ara, que és pues, això, entre el aquesta setmana i la que ve, comencen bastants descomptes amb el tema de mid-seasons, etc, etc. Què és l'ideal per començar a aprofitar aquests descomptes? Els abrics. Estem en plena temporada i són peces que realment cada any, si, ho comentem, perquè cada any, jo, és el que sempre dic, és bo invertir en un.
Sí, un mínim, bon abric.
Un
sí.
Bon abric. Aprofitem el descompte per poder pues, agafar-ne un de més qualitat i així d'aquesta manera també ens durarà una miqueta més. Tendències d'aquest any. Tenint en compte que cada any us dic que per rebaixes agafeu el bàsic...
És pues,
doncs ara agafarem una miqueta el que són el que es porta més a aquest any. Vale? Després, continuem una mica el que és la tendència que va començar l'any passat amb el tema dels quadres. Aquest any es torna a portar moltíssim en el que són les seves tres mides. Mida 3/4, mida llarga, que aquest any s'introdueixen molt el que són els abrics llargs.
Llarg, llarg, fins als turmells?
Llarg, sí, pràcticament, fins com les faldilles midi,
sí.
Més o menys. Bueno, realment trobo que està molt bé que hagi tornat a sortir aquesta mida d'abric, perquè clar, estàvem parlant sempre de les faldilles midi, etc, etc, i a l'hivern quina peça d'abric ens ficàvem sense un... O sigui, sense tenir-ne la tall llarga.
Clar, sí, sí. Perquè, de fet, aquestes mides que es porten midi, després, a vegades, amb la jaqueta més curta, tampoc queden bé. Per tant, l'abric llarg afavoreix.
Clar, jo crec que t'aixaten. D'una manera visual, t'aixaten. O sigui, veus tanta capa que te quedes com aixatada, saps? Li tinc un complex, el tema aixatat, que flipeu, no, tots? És que és molt bo, això. Doncs, bueno, doncs això, l'ho dit, el tema dels quadros. Quadros cosers, tant amb el típic que és els vermells, els verds, amb blaus... bueno, combinem una miqueta. El verd a mi, per exemple, per aquest hivern m'agrada molt. No sé per què, però aquest any m'ha donat una miqueta per el que és el verd caqui i el verd aquest amb una miqueta més botella, que trobo que queda molt bé amb negres, amb texans, amb eixos... amb blancs fins i tot, si ens volem atrevir amb un conjuntet així més nòrdic, amb un estil una miqueta més blanc, trobo que afavoreix molt. I després també no oblidem el que són les jaquetetes, les curtetes, les que van, com si diguéssim, que tapen només els ronyons. Aquestes d'aquí generalment m'agraden més aviat amb tall o s'estan veient amb una tendència una miqueta més d'americana, també.
Però això quan no fa molt, molt fred, aquestes darreres.
Bueno, clar.
Bueno, aquestes, ara, veus, sabia que el Ricard me diria això, perquè això volia transportar al tema dels homes.
Ah.
Vale? Perquè l'americana, si us hi fixeu, fa de cosa d'unes temporades cap aquí, que també es combinen amb un xaleco a baix. Perquè així d'aquesta manera tu pots portar l'americana i a sota portes el xaleco que ja et tapa el que és tota la part de davant fins al coll i a damunt l'americana. Per tant, si vols agafar també un look més masculí, parlant de lo que és el tema dona, doncs també pots optar per aquesta opció. I els homes, clar, superbé, perquè poden anar amb lo que és una americana que és més gruixuda, la tela, a veure, ja està adaptada perquè és d'exterior, o sigui, no és lo mateix una americana d'interior que d'exterior, la tela. I després també ja estàs més cobert amb el tema de l'americana. Ai, del xaleco, perdó.
Quadres també, en aquest cas, per ells, americana, apta, els quadres. A mi m'agrada molt que es portin els quadres, i a sobre amb les tres mides, així, per tots els gustos, totes les mides de persona. Molt bé. Això de la moda, segur, sí o sí.
Aquí no la cagues.
Segur, no hi ha error.
Després, el tema del pelet. Aquest any, l'any passat ja va començar a portar-se, aquest any torna amb moltíssima força el pèl sintètic, vale? I a més amb moltes variants de colors, de dibuixos, no només ens quedem amb un típic llis, sinó que també pot ser d'aquests així a ratlles, o, saps allò? A veure, és que no sé com els geomètrics així que porten... A veure, jo ho dic a l'estil de parquet. Saps que el parquet acabava en punxa?
Sí. Doncs
el mateix a l'estil de diferents tonos.
Com si fes un triangular, vaja, unes ratlles triangulars.
De diferents tonos, perquè així d'aquesta manera també és molt fàcil combinar-ho. Jo els de pèl els prefereixo o mideta 3/4 o curtets. I després també, si ho voleu portar una miqueta diferent, el ser pèl sintètic és més econòmic. Per tant, vull dir, podeu comprar-ne, per exemple, dos o tres. Un de bàsic i un altre, per exemple, en rosa fúcsia, amb mostassa, que aquest any també es porta moltíssim. I el tema dels colors també us ajudarà a combinar amb moltes peces.
Molt bé, doncs apuntin també l'abric de pèl. Torna en colors forts, eh? No anem aquí, no anem als bàsics, eh? Anem a posar color a l'hivern, que ens costa molt sempre.
Després, també, un altre estil que m'agrada molt és el borreguillo.
Sí, es torna a portar molt enguany, no? Perquè és una mica aquest retorn als 70, no?
Sí.
El borreguillo és aquest suplement que es posa al coll, per entendre'ns o no?
Bueno,
coll, a dins...
Sí, el borreguillo és com si diguéssim la llaneta aplastada de l'ovella.
Sí.
Que queda així com a molt tupidet tot, i després, però sempre el primet, no que es vegi molt marcat, sinó més aviat sutil.
Però això, Aleida, la tendència enguany és a l'interior, diguéssim, colls interior,
no,
a l'exterior, eh?
Tot l'exterior de lo que és l'abric. I a més, aquests abrics generalment són més de reglar. Per tant, són els mida 3/4 o per sota el genoll, que t'ajudaran a portar pues, lo que és el teu look de diari d'oficina, o si vols sortir allò per la nit, que et vols arreglar una miqueta més, també t'acompanyarà, pues, és que és més de reglar. Jo aquest l'han fet una tendència més d'arreglar, que no més de cada dia, com per exemple pot ser el pèl, que el pèl generalment el teníem associat a una peça que era més d'arreglar, més
veritat.
De nit o més de gala, vale? I l'han transportat a lo que és per portar amb texans, bambetes, etc, que li dona per això aquests colors tan forts, no tan sortint del negre, i l'altre l'han portat més al terreny més, com si diguéssim, formal. Vale? I després, un dels nostres també reis del... Bueno, aquest any, és que ho ha patat, el leopardo.
És veritat, l'estampat animal, sí. El primer animal, enguany.
Sí, concretament, el leopardo.
Pel que fa a abrics, perquè sí que ens vas parlar, no?, que sí, una no de les tendències de tardor era aquest primer animal de serp,
sí.
Però això es queda amb les peces per sota de l'abric. Sí. L'abric, el leopardo, continues en el rei aquí.
Sí, aquí és té el seu màxim exponencial i, a més, en tonalitats marrons. O sigui, a vegades hi ha hagut anys que s'han portat també en tonalitat gris. Sí. Pues aquest any no, aquesta és amb la seva esplendor marronenca o fins i tot amb un to una miqueta més claret, més blanquinós de baix. I després aquí ho podem portar tant en estil gabardina, en abric de palet, en jaqueteta. Vull dir, hi ha totes les variants possibles en el qual pots portar aquest estampat. El trobo molt divertit. I realment, si per exemple tu combines amb uns pitillets, uns estiletos i l'abric així, te queda arregladet. Sobretot, el tema del leopardo anem molt en cuidado, perquè hi ha estampats que es veuen amb les tonalitats, sobretot. Es veuen bastant carrinclons. Però bueno, això és perquè, com tot, els estampats, és més complicat de que, depenent de quin fabricant el faci més realista o menys. Vull dir, no vol... És bàsicament qüestió de com s'estampa damunt de la roba. I jo aquí, amb el tema de leopardo, sí que aniria una miqueta més en cuidado.
Molt bé, tenim temps per una més, si és que n'hi ha, recomanacions per fer-se amb un abric de tendència.
Sí, després també tenim aquest any que es porta molt el tema de l'esport. Com bé vam comentar la setmana passada, que fins i tot vam tindre amb una de les premiades dels MTV que anaven amb xandall, doncs també ho continuem portant, ho portem al nivell de les jaquetes, i també si aquestes bombers més aviat dels anys 80, que són tan allò tan grossotes, amb aquest estil així superesport, doncs també tenim aquesta tendència en el tema de jaquetes.
Molt bé, home, jo crec que hi ha per tots els gustos,
sí.
El que és tendència purament, després hi ha els clàssics, no?, que continuen vigents, però jo crec que hi ha tendència que tothom pot ser, escolta, un de pèl de color rosa no serà per tothom, però sempre hi ha un triar, no? Dintre de les tendències anirem a la moda tots.
Sí, per exemple, en vez de rosa podem agafar, per exemple, un bordeus, que queda una miqueta més apagat, però tot i així és un color que és bonic. Sí.
Molt bé, doncs escolta, Ricard, ja t'has pensat quina tendència et sumaràs?
Bueno, jo, a mi el tema de l'americana amb aquest suplement interior per no passar fred m'agrada.
Sí, doncs ho volem veure.
Sí, perquè jo, Ricard, no t'hi veig amb palet, però amb l'americana d'aquesta manera
sí. Sí, no.
Amb el leopardo tampoc.
No, tampoc. Leopardo tampoc t'hi veuríem, però jo, escolta, tot és provar-ho, eh?
Tinc la meva americana negra comprada, eh?
Doncs ara farà falta el xaleco per sota. Doncs escolta, abans de que marxis, Aleida, va, la dada de moda d'avui sí que hi veus, ja no ens en recordàvem, si és que això passa. Doncs mira, parlàvem d'americanes i ara, el xaqué, sabeu per què la part de darrere del xaqué dels homes està oberta? Fa aquestes dos punxes al darrere?
Ai.
A veure si ho sabeu, això.
Jo suposo que és per seure's.
No vas malament, és per seure, però no per seure a la cadira normal. Era perquè fos més fàcil pujar el cavall. I seure després al cavall. I així les punxes anaven una per cada banda.
No seré útil.
O sigui, què veus?
Molt
sí,
bé.
Sí, està tot pensat. No era perquè sí.
Doncs molt bé.
Ara ja sabeu per què el xaqué té aquesta forma a la part del darrere. Ja podeu jugar al trivial.
Ai, m'encanta aquest espai, de veritat. El trobo superinteressant.
Coses curiosíssimes. Si és que aquí aprens i et diverteixes. Clar. Doncs ens tornarem a divertir la setmana vinent.
Que, Mònica, tu i jo cobrem poc pel que oferim.
La veritat és que sí. I la Leida menys encara. Doncs escolta, Leida, ens veiem la setmana vinent, que tinguis molt bona setmana, gràcies.
Igualment, un petó. Adéu.
I tu i jo, Ricard, parlem demà, que acabis de passar bon dimarts.
Igualment.
Adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cholo, Simeone, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al partidazo.
Si la mamá le dice a Simeone que haga un biberón, ¿le meten un problema? No, voy.
¿Y cuántas horas duerme, Simeone?
Para estar bien, 7 horas.
¿Seguís siendo mucho peores que el Madrid o el Barça?
7 horas. Desde los resultados, no.
Sin Cristiano, ¿os habéis acercado al Madrid?
Sí, seguro. Griezmann, en este año que pasó, fue el mejor del mundo. Es algo muy bonito que le va a pasar al club, de tener la final de la Champions en nuestro estadio. Después de la realidad.
Ha sido un placer, Cholo.
Venga,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Y ya estoy en casa.
Justo a tiempo.
Sin cortes.
¿Te apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine sin cortes, en 13.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Migdia COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
Ho estaven esperant des de feia just una setmana perquè els vam dir aquest tema l'hem d'acabar de rematar dimarts vinent. Per tant, ell, que com els deia, és un home de paraula, està aquí puntualíssim, el nostre Sibarit. Albert Rosa, com estàs?
Hola, bon dia, Mònica.
Encantada de veure't, quina alegria.
Igualment.
Perquè jo sé que quan vens tu parlem de temes que obren la gana
que fan
sempre.
Salivar. Doncs, bueno, la gent no sé si pensa el mateix, perquè sempre dieu que aquestes hores és complicat.
És mala hora, però no és tan dolenta, no. T'haig de dir una cosa, com si fos 12:30 o una cosa
així. No, això seria fatal.
Perquè ja aquesta hora el dinar el veus
sí,
més a prop.
Sí, potser molta gent de la que ens escolta ja està, no?, a la cuina o ja està
a punt
d'anar a dinar. L'impàs és més breu, però, vamos, si fos a les 12 sí que seria una miqueta...
És que és complicat. Jo, que acostumo a dinar tard, per desgràcia meva, és una cosa, però ja una vegada ha passat aquella hora de la 1:05, 1:15, jo ja aguanto, ja tiro fins a les 3.
Sí.
però no, hi ha gent que dina molt aviat. Tu no sé si ets de... Bueno, per feina això ens condiciona.
Sí, sí,
si
ens
condiciona. De dinar aviat o tard,
no, també
surt tardet,
que...
no?
Tardet, normalment, sí. M'agradaria que pogués ser abans, però bueno, ens hem d'adaptar a l'horari laboral.
El problema és quan l'altra persona de casa dina molt aviat, després dels horaris a l'hora de sopar no quadren mai. Això és un problema. Perquè hi ha feines que fan horari europeu i dinen molt aviat.
Sí, sí, és veritat.
Doncs, la setmana passada que dèiem el tema de la conciliació, amb l'hora de dinar, això també passa, 12:30, 1, hi ha gent que ja dina la feina.
Sí. Però, bueno, aquí cadascú jo crec que s'adapta al que té.
Sí, una mica
tot depèn
no
de la
triar.
Feina, sí, de la família, de les obligacions...
No pots triar. Jo, a l'hora a mi, m'agradaria dinar a la 1, però al butlletí, amb els 5 minuts de butlletí, no em dóna temps.
No et deixen.
M'embarbussaria la resta de programa.
La boca plena seria una mica complicat per fer el butlletí.
Però bé, continuem parlant del tema que introduïes la setmana passada,
sí.
Santa Teca, parlaves, vas anar a xerrar una bona estona amb el Bernat Ríos, sí. Us vau passar bé, perquè això
sí,
es nota.
Sí, i de fet per això crec que ho hem hagut de separar al final, perquè ens vam quedar la setmana passada sense temps d'explicar-ho tot, i el que hem retallat, perquè realment la conversa va donar molt, molt de sí, i ja anuncio que de les coses amb les que bueno, vam estar comentant, a mi m'agradaria poder parlar, si no amb tots, amb bona part de l'immens llistat que em va fer de productors locals. Ja t'explicaré, perquè...
Sí, et va posar deures, em
sí,
penso, eh?
Sí, sí. A més, a mi això m'engresca, em motiva, però conèixer la història, no?, des de dins, des de prop, jo crec que també la gent li farà gràcia, no? Uh-huh. I penso en uns productors de formatge artesà d'aquí ben a prop.
T'ha donat idees,
que jo crec que haurem d'anar a visitar ben aviat, però...
Doncs, acatada la vida. Sí. Jo, si és de formatge la cosa, de cap, eh? Vull dir, no m'ho penso. Però bé, continuem amb el tema... Continuem i ampliem, el tema de Santa Teca. Vam parlar una mica dels inicis, de la filosofia, i importantíssim, no? Tema a remarcar, aquest amor pels productors locals, sí, i de proximitat, que són, sí, l'ADN del Santa Teca.
Totalment, i això ha fet que després de 10 anys d'existència d'aquesta associació, des de fa ben poquet, fa pocs mesos, el passat mes de juny, s'han establert de manera fixa en un local, tenen un espai físic, de fet, també de manera col·laborativa, els he cedit un espai a la seu oficial del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, això està a la part alta de Tarragona, i allí tenen doncs un espai de botigueta, més una terrassa, una cafeteria, on pots prendre alguns d'aquests productes que tenen. L'espai és molt xulo, la veritat és que a més la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes és un espai molt maco, uh-huh, val la pena visitar-lo, i a més també és una ocasió doncs això, de veure doncs quins formatges, quins vins tots ecològics, què és el que normalment no trobem a altres no, cadenes o supermercats mercats, i una oportunitat d'aprendre't alguna cosa, doncs, d'això, del productor que és d'aquí.
I descobrir segur molts productes, que no, sí, que com sí, deies sí, la setmana passada tu, de vegades no estan als circuits macro, diguéssim,
no? Exacte,
no?
Exacte.
I els has de buscar una
els
mica
buscar
més, però aquí a l'espai fix aquest del Santa Teca ens ho posen fàcil, no?
Sí, i de fet el Bernat ens explicava més o menys doncs, què consisteix aquest espai fixe i quins productes podem trobar-hi.
Una mica aquest espai neix per oferir aquests productes a la gent. Som conscients que no estem dins d'un circuit comercial, o sigui, estem al capdamunt de la part alta, en la qual desplaçar-se fins aquí a comprar és complicat. Has de travessar la frontera que hi ha de la plaça del Fòrum, que sembla com inexpugnable. Venem sobretot vi i formatges i cervesa artesana. Aquests creiem que són els productes més defensables ara per ara des de la nostra perspectiva. I, a més, elaborem amb productes dels productors locals diferents coses. Fem amb formatges, taules de formatges, fem uns carpatxos amb embotits, treballem amb la Riera Campistraques, fem pastissos amb farines del Josep Mestre de la Conca de Barberà, fem servir verdures de Llunrava o dels Tres Cargols, fruites també d'aquesta gent. Al final intentem marmelades de la Montserrat Rull, cafè de Líder de Valls, i tot un seguit de productes, fruits secs de la selva. És que vaig parlant amb tu i se'm van venir a la memòria, eh? Patates Palau, que ara t'acabo d'ensenyar. Intentem que la gent reconegui, perquè ja els identifica com a productes locals els que ho són, o que descobreixi productes nous, no?
M'encanta perquè inconscientment ell posa nom i cognoms a sí, cada cosa, sí, no? I això és sí, una mica el que hauríem de fer, d'aprendre a fer també nosaltres a la nostra escala particular,
sí, sí,
eh?
Exacte, és posar-li aquella cara, no?, visible, de perquè coneix, ha tractat i parla. Potser doncs, això és el mateix productor qui li va portar el producte i doncs, fa empatar la xerrada, i això és el maco també al final, no?, de saber què estàs comprant, què estàs consumint. I compte perquè el llistat ens ha parlat de melmelades, de cafè,
sí, sí,
de formatges. Bueno, és allò que és una llista també com per salivar, però que la llista no acaba aquí. De fet, ens posa algun exemple d'un productor de mel que ens explica quins beneficis ens pot aportar i que, a més, clar, és de qualitat i de proximitat. Diu que si la proves no en vols cap
ja
altre
més. Ja no canvies,
més,
no?
Escoltem el que deia.
Mira.
Coses, doncs, mel entre flors, que és un noi que estava a Rocallaure i ara està a Montferri, que és espectacular, ha guanyat no sé quants premis. La gent no sap on comprar-la perquè quasi que no la venen enlloc. Doncs aquí la pot trobar. És un exemple. I és una mel que si la tastes ja no compres una altra. Que és un pèl més cara que la que venen al súper, evidentment, perquè aquest és mel de veritat. Però, bueno, és que al final no és que sigui més cara, sinó que aquella és molt més cara proporcionalment amb la qualitat que ofereix aquesta. Falta que la gent aprengui una mica, o que la nostra feina pedagògica, entre cometes, perquè no som mestres ni ens hi dediquem, a que la gent pugui identificar i referenciar tots aquests productes com algú sa i algú que, a part de que fas un aport al producte local i al productor local, reverteix en tu mateix, perquè tu el que s'ho gasta és el productor que viu al teu costat. O sigui, si tu tens una botiga de sabates i li compres la mel al de la mel del costat, quan necessitis sabates vindrà a comprar-te les teves. Si tots van al Carrefour, per dir una marca, malament.
No, té tota la raó, i m'ha agradat molt aquest raonament que fa el Berna, no? De sí. Dir, ostres, és una, jo crec que és un dels pals de paller d'aquesta història. Potser és un pelet més car, no tant més, no. A vegades tenim la idea de que serà més car, però és aquell pelet, és aquell poc, no?, que contribueix, que és molt, no?, al final.
De fet, si ho analitzéssim fil per randa, proporcionalment et surt més a compte.
Sí.
Perquè si veiem el volum que compren les grans cadenes i el preu al que el posen, i la qualitat que això ens reporta, al final la diferència no és la mateixa.
Clar.
Llavors, hem de fer també aquest exercici, perquè Albert em posava l'altre exemple, que jo crec que en converses d'aquest tema sempre surt. Ens queixem quan un formatge, no?, ens val, doncs, 4 euros més, però quan demanes un gin tònic i te cobren 8 euros...
Et sembla bé.
Et sembla molt bé.
Sembla,
no?,
normal.
Perquè el context és diferent.
Yeah.
No? I sí que és veritat que al final hem de mirar una miqueta, no?, la butxaca i la cistella de la compra. Avui dia no és fàcil a vegades, doncs, poder carregar-la.
Mm-hmm.
Però per què no una sèrie de productes, mirar més què tenim al voltant i no anar a lo fàcil.
Sí, jo crec que amb això un exemple del que suposa car o barat al final en productes necessaris del dia a dia, jo crec que un bon exemple sempre és el pa.
Sí.
De vegades tenim aquesta idea, no?, de que, doncs el pa, o una gran superfície, o aquestes ofertes que hi ha a vegades, no?, del 3x1, et surt realment més barat, perquè aquest pa, a l'endemà, no te'l pots menjar
ja
en condicions.
I quina diferència? Estem parlant cèntims.
Cèntims, sí.
De pagar 50,
exacte,
pagar 1
no,
25 o 2 euros per un bon pa, penses, val, potser no ho puc comprar tots els dies, però escolta'm, tampoc igual menjaràs pa per segons què tots els dies.
Però és que a més
dies.
Et durarà molt més. Exacte. És a dir, a vegades el raonament és, no, compro aquestes barres precongelades que és més barato, i al final és que el dia següent allò
ja
és per pujar una paret.
Sí, sí.
Llavors un pa de veritat et durarà més dies, no? Que és una mica també això, i hem de tornar amb la filosofia com dels productes de temporada.
Exacte.
És a dir, abans per què es feia servir aquest tipus de pa? Perquè allargava més, durava més, no? No l'has de llançar, no se't fa sec tan ràpid, i després se'n fa sopes quan s'ha fet sec, no?
Sí, exacte. Exacte. Però bé, és això, que al final penso que també ja ho vam dir la setmana passada, però prendre consciència una miqueta més. I amb aquesta xerrada que vam tenir amb el Berna, doncs el que preteníem era això, no? Primer, donar a conèixer per la gent que no, potser no l'hagués o no la conegués, aquesta associació de Santa Teca, sobretot al final veure quina feina fa.
Uh-huh.
I de fet, una dins d'aquesta tasca de difusió que fa, a mi em sembla també molt interessant una festa que s'ha recuperat i que de fet d'aquí ben poquet hi haurà la tercera edició el proper dia 17 d'aquest mes de novembre, la festa de l'embotada. La festa d'embotada no deixa de ser una festa que data del segle XIX, que hi ha molt poqueta documentació, és a dir, que no... sí que hi ha una tasca ara de recuperació per explicar exactament què era, i no deixa de ser la festa del vi novell de Tarragona, que sempre es feia, no?, que es donava a conèixer, doncs, l'anyada, doncs, aquest raïm que ja has fet la barema, l'has deixat els dies que toca de fermentació, i donaves a conèixer al barri que ja tenies la nova anyada. Això s'ha perdut. I el Berna ens explicava realment tota la part alta, anys enrere, clar, estava molts anys enrere, estem parlant, envoltada de vinyes i que feia olor a vi. I a mi em sembla també molt, molt, molt meritori que algú pensi en recuperar coses que, diguéssim, s'han fet tota la vida i que potser ara hi ha gent de segons quina edat que ens està escoltant que diuen, què és això de l'embotada?
Ja no ho han ni vist, clar.
De fet, és que fins i tot l'embut és un embut artesà que ja només fa una persona a tot Catalunya, explicava el Berna.
Què em dius ara?
Que és de Canet de Mar. El van anar a buscar perquè només hi ha una persona que facin aquest tipus d'embuts. Amb la qual és una història interessant. No vull desvetllar més per la gent que vulgui conèixer-ho. Jo penso que el dia 17, si no té res a fer, que se'n vagi a la part alta de Tarragona i veurà gent per allí. Veurà moviment. Algun passacarrer i dic, què és això? Doncs és el que es feia abans. Es donava a conèixer la nova anyada del raïm i dels vins que acabaven, diguéssim, de baramar i de fermentar. I si et sembla, escoltem l'última del Santa Teca i després anem a recuperar coses que teníem també.
Ai, sí, deures. Tenim un meló obert, però sí, anem sí. A la festa de l'embotada.
Ara vam recuperar una festa que es diu l'embotada, que enguany serà el tercer any, que era una festa durant el segle XIX i primera meitat del segle XX, era la festa del vi novell de Tarragona, que no hi ha història pràcticament escrita d'això. Que fem primer un passacarrers històric, o sigui, expliquem davant dels cellers, del que eren cellers de vi, què passava en aquell celler, unes quantes històries, donem a tastar uns vins. Enguany intentarem que hi hagi els castellers fent algun pilar i una xaranga, que ens va acompanyar en el següent pas, i després aquí la gent pot estar, i enguany crec que vindran 12 cellers diferents. El vi ha acabat de fermentar. Han baramat fa 2 setmanes, alguns han acabat ara mateix, 20 dies com a mínim de fermentació, el 17 de novembre fent la festa, o sigui, ja estarà tastable tot el que després ells embotellen per vendre en ampolla. És molt xulo, perquè tastes pues, un vi rosat acabat de fermentar, que sembla un caramel, amb un vi que és del 2017, en aquest cas, embotellat el 2018, de les mateixes vinyes. Evidentment, climatologia diferent i tot això, però comparar una cosa amb l'altra i que t'ho expliqui la persona que té les mans d'haver agafat aquell raïm, pues continua sense tenir preu. Això és un valor, jo crec, que incalculable.
Doncs té tota la raó. El Bernabé ja fa dies que la té, no? Però som molt partidaris d'aquesta filosofia. No? Jo crec que és la manera, veure-ho en directe, parlar amb els productors, no? És la manera d'apreciar aquell producte i que diguis, home, doncs potser em costa 3 euros més, però val la pena.
Sí, 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 totalment, totalment. I de fet, i si vols, matem també aquí el tema de Santa Teca, tot i que no l'acabem de diguéssim, d'oblidar, perquè els que diem, que aquesta és la filosofia que compartim. Amb el Berna, per acabar la conversa, li vam plantejar un exercici. Ja saps que bueno, l'audiència fa unes setmanes que vam proposar que tenien deures a fer.
Tenien deures a fer i no ens els estan fent gaire.
Bueno, costa. Érem conscients que la proposta, o almenys la pregunta que llançàvem, era difícil, perquè justament trobar llocs de truites de patates, jo crec que tothom, i és així, vull dir, aquestes setmanes la gent m'ha continuat dient que li agrada la de la sogra, que
la
per cert, aprofito per dir, la meva sogra està boníssima.
Ah, sí? Home,
no,
doncs, com es diu la teva sogra?
Catalina. Albert.
Catalina, una truita un dia. Envia'ns el gendre amb truita, sisplau.
Jo crec que quan ho escolti ja la tens assegurada, Vull dir...
Doncs li agrairé profundament, segur. Perquè jo em podria morir de menjar truita de patata, o sigui, és una cosa que no m'encanso mai.
Està boníssima, la veritat. Però, clar, però buscàvem llocs locals, bars, restaurants.
És per la família, clar, la Catalina no té un bar, de moment.
No, home,
de
tant moment. De bo el posés, perquè la veritat és que hi ha altres coses que també les clava. Però, clar, ens ha costat trobar, ens ha costat.
És una cosa molt de casa, és veritat, eh?
Sí.
Però bé, intentem fer aquesta llista entre tots de llocs on menjar bones truites de patata, no? Demarcació de Tarragona, bars, restaurants, no? Encara que sigui aquell bar tan petit on anem a esmorzar a fer el cafè, no?
Sí.
Tu ja ens en vas dir algun?
Sí, jo vaig dir el de Tocaferro.
Tocaferro de Tarragona.
Al carrer Sant Agustí de Tarragona. De fet, n'hi ha un altre de Tarragona, que ara ens el dirà el Berna, que a més és un lloc molt petitet, de cuina casolana, de tota la vida, que val molt la pena, que ja ens ho va comentar la setmana passada, perquè tot va néixer a través també d'ells, i és el bar El Cortijo. Si et sembla, a veure què ens deia el Berna.
Jo et diria que l'últim lloc que he menjat una truita de patates espectacular és El Cortijo. Però bueno, de veritat. No, i no et sabria dir cap altre, perquè normalment no demano. Me la va posar el Santos i dic, com et esto? I hòstia, que bona.
És que tu quan acabes i dius, hòstia, que bueno, és que és fantàstica.
És la millor valoració. Més que posar-te una nota.
No cal més.
Quan no tens ja més paraules que dir això és boníssim, és que vaja, t'ha encantat i que ens l'hem d'apuntar, El Cortijo és un altre de Tarragona.
El Cortijo també a Tarragona. Vam dir, jo vaig aportar també la llista al campanaret d'aquí de Reus, que creixi aquesta llista entre tots.
Sí, que abans m'agradaria, i així també acomiadem, entre cometes, el Berna, una de les últimes coses les que li vaig demanar és, escolta'm, fem una deconstrucció aquí de truita patates, eh? Anem un passet més enllà. Dic, si ensenyim el tema truita patates, ou i patata, amb quins productors locals faries una bona truita patates?
Ah?
I ens va dir això.
A Montblanc, o a, mira, a Vila-rodona, hi ha un senyor que fa ous ecològics, que no me'n recordo com es diu, aquell senyor que va venir a escornar el bou. Fantàstics. Patates et diria les d'Iunraba, que fa una patata ecològica, a més fa la varietat, fa diferents varietats. Fa una varietat que es diu rat, que per fer una truita de patates és bestial, i té la Kennebec a banda... No, té la patata rància a banda de la Kennebec. Però amb la patata rància i els ous d'aquest senyor de Vila-rodona... Ous galofré, potser. Amb això fas una truita espectacular.
Doncs escolta... Nom, sí. Truita de patates amb noms,
amb
i cognoms.
Noms i cognoms.
Què més
ous,
voleu?
Ous ecològics entre vinyes. Que ara no recordava exactament el nom del, sí, del productor, de Vila-rodona, juntament amb aquesta patata que deia. Aquesta seria la, no, la seva, diguéssim, sí, sí, de construcció construïda per fer una truita de patates ecològica de proximitat i local.
Doncs escolta, apunta una cosa, no hi ha posat seva.
No, i sí, però per això em vaig voler limitar a el que seria truita i patata, és a dir, ou,
sí,
i patata,
sí, sí,
perquè això ja ho hem dit també en el seu dia, no, quan vam plantejar a l'audiència quines eren les truites de patates que ens recomanaven de llocs, i això també és un debat etern. I mira, jo vaig fer una enquesta ja fa setmanes, i el 87% de la gent, i et puc assegurar que aquí sí que va contestar molta gent,
sí,
li agrada amb ceba. Per tant, la truita de patates, almenys aquí, al nostre territori, al nostre entorn, la gent...
La prefereixen amb ceba.
Amb ceba, 87%.
Home, és bastant aclaparador,
molt, molt elevat. I l'altra, segona pregunta que feia era si li agradava més líquida, no? Més crua de dins que cuita, i la veritat és que hi ha un percentatge també bastant, bastant gran, eh? Un 69% li agrada crueta per dins.
Una mica crua, sí? Una mica. Sí. Aquí, si entrem
aquí
en un
terreny...
I aquí
vam dir que coincidíem, eh?
Sí, sí, tirant a crua.
I tirant a crua.
Tirant a crua. Bé, doncs escolta.
És un... Perquè veiem també una miqueta els gustos de la gent. I seguint una miqueta amb el rànquing, també ens van recomanar Casa del Mar a Tarragona, el Galliner de l'Antiquari, que està a la part alta. L'únic que jo afegiria, el Galliner de l'Antiquari té unes truites espectaculars, però ja farcides amb més ingredient, a banda de la de patates. I jo crec que la de bacallà i la de Valdana s'ha de tenir en compte.
Ai, que m'estàs dient.
Però aquí ja estem afegint, no? Estem incorporant un factor que se'ns complica. Llavors, aquí sí que potser podríem fer llistats de truites
és que,
i truites.
És que m'estic tirant pedres sobre la meva taulada convidant aquest noi al programa. O sigui, clar, perquè això a aquestes hores... bé, sort que acabo aviat el programa, sí, i me'n puc anar cap a Tarragona, sí, a provar aquesta de bacallà, que ara ja no podré pensar en res més tot el dia.
I si et sembla, en diem tres,
sí,
més ràpidament.
Sisplau.
Una Torreforta, al bar 221, correspon al punt quilomètric de l'antiga carretera nacional a València. L'únic que aquest bar és més conegut, per qui el conegui, si no ja aprofito per avançar-me, pels guisats que fa. Té una cua de bou, uns callos i uns peus de porc que van...
Mare meva.
Això és increïble, però també fan truita de patates. No sempre, l'especialitat és més als guisats. Després, no em vull oblidar del restaurant Tupí de Reus que ens van recomanar. No la coneixem, per tant, també...
Des d'aquí, restaurant Tupí de Reus, una crida. Som fàcilment sobornables.
Igual que vam fer amb el campanaret, sí, en el seu moment, que encara l'esperem,
sí,
senyors,
sí,
del campanaret.
Sí, jo crec que si baixem i li diem a la Sílvia i a l'Alberto no tindrà problema.
Sí. I finalment, Bar El Maño de Miami Platja, que tampoc tenim el plaer de conèixer, però ens l'hem de notar a la llista, en aquest mapa del, no, del tresor que vam dir que ens agradaria,
sí,
anar fent. D'anar,
estarem encantats, sí, d'anar, sí, a fer una cata oficial, l'Alba Rosa i jo, sense problema.
La,
o
ruta,
sigui,
de la truita.
La ruta de la truita i la del bacalao, però la de la truita. Doncs va, volem tenir algun lloc més encara per completar aquest mapa.
Sí.
Al nostre Twitter, @copetarragona, al WhatsApp 672-65-35-34, i si no també a l'Albert, al,
sí,
seu Instagram, chef...
@chef/pirata,
pirata.
Que de fet, si et sembla, Mònica, podem encetar un nou rànquing. A banda que també estem,
sí,
oberts a continuar...
Ah, sí, 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 si us plau.
Sí.
De què ara?
Jo, veient que costa molt el tema truita, truita de patates, jo em mantindria més o menys en algo similar, però que és més fàcil de trobar restaurants on la gent ens recomani les millors braves que hagin tastat.
Ai, l'altre. Diu, anar d'un tema polèmic a un altre, de Guatemala a Guatepeor. Perquè es fan bones braves en aquests mons de Déu?
Hi ha de tot.
Algun lloc, sí. Ai, mira quina cara posa i fa que hi ha de tot i jo sé algun lloc.
No, és perquè, clar, braves en fan a tot arreu i llavors aquí ja hem de discutir,
sí,
quines les fan bé i quines no tan bé. Deixem-ho en que no, igual hi ha llocs que no les fan tan bé. Però volem, evidentment, que la gent ens digui les millors baves que han tastat.
Vinga, perfecte. Doncs continuem amb la truita de patates rànquing obert, però iniciem el de patates braves.
Això,
això és importantíssim. Perfecte, doncs, Albert Rosa, un plaer, com sempre, veure tenir-te per aquí. Espero que la teva sogra ens escolti, perquè això vol dir que tindrem truita el proper dia. Per tant, que tinguis molt bona setmana. Gràcies.
Igualment.
Doncs amb l'Albert posarem el punt i final del programa d'avui. En 5 minuts arribem a les 2. Els deixo ara amb els consells de demà del Pepe Collado, després els serveis informatius, i nosaltres tornem puntualíssims demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los.